Fabricació pròpia.
Que passa de 2:45 de la tarda. Què tal? Com esteu? Molt bona tarda, primer de tot, a tothom. Ja van arribant els tractors a Barcelona. La revolta pagesa a terra, la gran ciutat. Ens ho ha explicat en Toscano, l'Estel Migdia. Centenars de tractors encara en aquests últims trams cap a Barcelona, amb marxes lentes que han començat aquest matí des de Ponent, des de l'Ebre, des de Tarragona, des de Girona i des de la Catalunya Central. Una arribada que anirem seguint des de la Fabricació i mentre tenim un ull posat aquesta arribada a la Diagonal, a la Meridiana i també a la Gran Via de la capital catalana. Per tant, primer de tot també, us podríem dir alerta si heu de circular en vehicle per Barcelona aquest dimecres. I d'altra banda també, avui volem començar a ritme, que ja ho esteu escoltant, d'aquest Uptown Funk de Bruno Mars. Una cançó que un dia com avui, de fa 6 anys, va ressonar amb molta força a la final de la Super Bowl als Estats Units, el partit més conegut a nivell mundial. És la darrera trobada del campionat de futbol americà. Es tracta de, podríem dir, un esdeveniment esportiu més vist i esperat de l'any al país i a tot el món sencer. Aquest any el cantant Usher posarà doncs, a l'escenari nord-americà per animar els milions d'espectadors durant els 15 minuts que dura aquesta mitja part. Aquest any, per cert, la Super Bowl es celebra aquest diumenge a Las Vegas i enfrontarà el San Francisco 49ers contra els Kansas City Chiefs. De moment, avui, a casa nostra, es juga un partit molt més important per la nostra pagesia, és a dir, per tots, i ho seguirem des de la Fabricació. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Minuts ara que passen de 2:45 de la tarda. A la sotsdirecció, Marta Jarque, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. La seva fi, la nostra fam, Mercè. No oblidis.
Els guions de Ramon Pardina, la producció Oriol Francisco. Molt bona tarda, Oriol.
Molt bona tarda, Mercè.
I en Ferran Capdevila des de la Peixera, seguint el directe, Mercè Mondelo i Vanessa Carrasquilla al món digital, a la vida pràctica i a la interpretació simultània, la Marta Medina i la Paula Moreno avui està al món sonor. Tots som de Fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Hi havia una tradició, per exemple, de llançar-se taronges, que fan mal.
Tu confirmes que fa molt de mal.
Sí, puc donar-ho, fer de notari, fa mal que donin amb una taronja.
Home, és que és el vi, no, que fa mal.
Jo ho sé negar-ho, semblen simpàtiques, però fan mal.
Amb Mercè Raga. De 2:45 a 6 de la tarda, Fabricació pròpia.
Sí, esclar. Semblen inofensives, però...
No, no, simpàtiques, s'ha dit.
I és que, a més, i a vegades són molt àcides, també, que a vegades no cal que te les llencin. Sí, 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 ataquen per dins, sí. O sigui, per fora i per dins, sí, també.
Molt acertat aquest tall, avui, amb aquesta revolta.
Sí, esclar.
Per cert, què passarà en aquesta tarda de dimecres? Bé, doncs moltes coses, les repassem tot seguit, perquè tot seguit el que fem és veure com ha anat aquesta altra actualitat del dia amb l'equip del Fabricació. Després, la Marta Jarque avui farà la digestió amb l'Amadeu Carbó, folclorista i escriptor, des de dimecres de cendres, és a dir, la setmana que ve, just després del Carnaval i Jarque, fins a la tarda del Dijous Sants, és temps de Quaresma.
Sí.
Però avui farem aquesta digestió amb l'Amadeu perquè ens expliqui el paper del menjar aquests dies, no?
Mm-hmm. I home, és el més important.
I d'on ve aquesta tradició? Per tant, en parlarem amb l'Amadeu Carbó, que també és inventari del patrimoni material de l'Arcabisbat de Barcelona. I a banda, abans dèiem que des del Fabricació avui volem seguir aquesta arribada dels tractors d'arreu de Catalunya cap a la capital catalana, i és per això que parlarem amb la Imma Puigcorbé. Ella és ramadera. Connectarem amb ella perquè s'ha sumat a aquesta revolta pagesa, com dèiem, i arribarà amb la columna que prové de Girona. Un dimecres en què parlarem de salut mental amb l'activista social Maria Bascompte. Avui la Maria ens parlarà del poder de les xarxes d'acompanyament. I avui, al Cacau de les 4, parlarem de les darreres notícies que ens ha arribat de Buckingham Palace, Harke, aquesta setmana, sobre l'estat de salut del rei Carles III. Com també ens preocuparem de l'estat de salut de la seva nora, la Kate Middleton.
Exacte, perquè ha sortit de l'hospital, però Buckingham també anunciava que no tornarà a la vida pública fins al mes d'abril. Per tant, hem de veure si hi hem d'estar pendents o no.
Això pel que fa Kate Middleton. En parlarem amb l'Anna Polo Alonso, que és politòloga i escriptora especialitzada en monarquies. I després xerrarem amb l'Alfred Romagosa. Ell és actual maître del restaurant de Fermí Puig a Barcelona. I alerta, segon maître de l'Hotel Ritz de Londres entre el 1997 i el 1999. Per tant, això implica que durant aquests anys doncs, va servir a la mateixa reina mare d'Anglaterra. Fa uns dies vam poder conversar amb l'Alfred. Bueno, és que de fet li diuen, allà li deien Alfred.
Clar, no li diuen Alfred.
Queda més professional, perquè ella més servia coses importants, no? A la reialesa.
Com deu ser per això que li deien Arthur a l'Artur Mas.
Alguna copeta.
Gintònics reials. Fa uns dies vam conversar amb ell i ja ens explicarà, ja veureu que serà molt interessant, doncs, diverses anècdotes de la seva experiència amb la monarquia britànica. I abans d'arribar a les 5, alerta, perquè avui toca parlar de pantalles amb la periodista Elena Neira. Va, us demano un exercici.
Vinga. Ai.
Perquè avui la Elena Neira ens porta les millors sèries de personatges antipàtics.
Com el House.
No et queia bé,
no? El House, a priori, no era un metge simpàtic. A mi em queia molt, m'agradava molt, perquè a més era molt agut.
Sí.
I sempre l'encertava, però no era un, era una mica esquerp.
No?
Seria aquest el perfil?
Més antipàtics.
A tu t'agradava, però et queia antipàtic de primeres.
Bueno, ell tenia aquest caràcter,
especial.
Sí, no era molt simpàtic, no?, amb la clientela.
Jo ets a dir que el proposar aquest exercici em ve al cap la sèrie Succession, que, o sigui, vaig veure un capítol i em van caure tots tan malament que vam decidir deixar de veure-la.
Clar. Que generava
va per aquí
com...
o no va per aquí?
Mira, crec que... No ho diré encara, perquè millor que la gent es quedi abans d'arribar a les 5 i que ho descobreixi amb l'Helena Neira. I a les 5, avui a l'Espai de Rutes, ens visita... Ai, alerta. En Joan Pau Inarejos.
Home.
És periodista, divulgador i autor del compte romànic català, que si encara no el seguiu, ja ho heu de fer a les xarxes socials. Apunteu, @romànic català. Avui en Joan Pau ens porta els 10 bàsics del romànic. De fet, s'estrena amb aquest Espai de Rutes, amb l'Estel del Romànic, el tindrem un cop al mes, i avui també amb la taula de diàleg, és a dir, amb l'Aleix, la Roser i el Guillem, arribarem a les 6 de la tarda. Vinga, doncs ara mateix passen gairebé 9 minuts de 2:15 de la tarda, ens hi posem amb la realitat paral·lela. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Avui ball de disfresses en aquesta realitat paral·lela.
Sí, perquè aquestes alçades de febrer tenim ja molts carnavals en marxa. I és important que n'estiguem al corrent, més que res, també, per agafar idees, clar, saps? Perquè quan tu comences a veure fotos, t'inspires, saps?
Sí, sí,
veient, doncs, que de què es disfressen, que hi ha gent que fins i tot disfressa els gossets. Per tant, aquí ja no és només com et disfressaràs tu, sinó fer parella...
Fer parella,
o els que sou pares, no? També fa molta gràcia, doncs, anar de conjunt amb el fill o la filla. Això és molt,
tu disfresses,
és molt tendre.
La Marina.
Sí, l'any passat la vam disfressar de maduixa.
Veus?
Era la cosa més adorable d'aquest planeta.
Sí.
I haig de dir que amb l'excusa...
Sí.
T'acabes disfressant.
Clar. Tu de què anaves? D'arbre o de...
Portava un barret.
De ganivet.
De barret. Però què vols dir? Que abans de tenir la Marina no et disfressaves.
De molt petit, sí, m'encantava. De fet, jo recordo que els Reis et portaven la disfressa
que
lluiries per Carnestoltes. Llavors vaig deixar de disfressar-me amb el temps i ara hi he tornat aparentment obligat.
Molt bé, molt bé.
Zero obligat.
Teniu ja idea? Teniu idea una mica de que per on eren els trets?
No, i sortirà el temps a sobre.
Clar, doncs mira... T'anirà molt bé, potser, el que t'explico, perquè sí que és veritat que els catalans hem d'estar d'acord que som gent continguda, us celebrem el carnaval, aquest tipus de festes, doncs, una mica més en la intimitat, però sempre està bé sorprendre els amics amb una disfressa original i transgressora. Això estarem d'acord, no? De ser... Hosti,
que ja, que t'hi poses.
Sí, exacte. Avui arribo amb l'última hora, perquè tots plegats ens inspirem, d'un dels carnavals més sonats i coloristes de les Espanyes, que és ni més ni menys que el de les Illes Canàries. Doncs això mateix, els catalans fem l'himne de la calçotada, com han fet els Figaflaues, i els canaris fan himnes per la seva gran festa. Aquest que escolteu és el carnaval. I el que escolteu és la cançó oficial del Carnestoltes canari, que es diu Carnavalero, una cançó de Fonxo i, sorpresa, Joel Díaz.
Ara, els de la sotana estem bastant col·locats.
Doncs això, que per cert, els de les Illes Canàries van molt més enllà del plat en canari, que seria la disfressa, diguéssim, de base.
És una gran disfressa, haig de dir,
És molt bona disfressa.
Sí, senyora.
Que mira, la petita de maduixa i tu t'haguessis pogut disfressar de plàtan i això hagués estat rodoníssim.
Un de nap. De maduixa i plàtan.
Exacte, un batut. A les Illes Canàries, el Carnestoltes, com sabeu, és color, alegria, disfresses, carrosses, comparses, música i molta calor. Perquè a les Illes sempre hi fa molt bon temps i la caloreta també convida a fer coses que sí que és veritat que amb el fred t'ho pensaries dues vegades. Perquè el fred no convida tant a sortir al carrer i a celebrar. El fred, doncs, a què convida? Doncs a estar a casa,
home,
en sopir,
diràs,
llegint
clar.
Un llibre... I aquella gent, com que sempre hi fa caloreta, ho celebren tot.
Tot el carrer.
Mercè.
Tot el carrer.
Tenerife, Gran Canària, La Palma, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera i El Hierro, com sabeu, celebren aquesta festa. Però avui, si us sembla, ens centrarem en una d'aquestes illes... que pel meu gust és la que celebra la festa de Carnestoltes de manera més peculiar. Perquè a Tenerife, Gran Canària, ja sabem que fan tots aquells escenaris, amb aquelles festes, i premien, no?, a moltíssima gent per les seves disfresses, però avui viatjarem fins al Hierro, Mercè, l'illa del Hierro, per descobrir, atenció, la Fiesta de los Carneros. Com sentiu...
Situats al Hierro.
Exacte, aquesta, la Fiesta de los Carneros, que és la festa principal del carnaval del Carnestoltes d'aquesta illa. I ara entendreu per què. És una desfilada, Mercè, que plega centenars de joves disfressats amb pells d'ovella en una peculiar barreja de vikingos i la Setmana de la Moda de París, que allà també s'hi vesteixen moltes pells, que, com dèiem, desfilen pels carrers principals de la ciutat de Frontera amb un únic objectiu. Podríeu pensar, doncs, per distreure, per alegrar, doncs, als infants, a les famílies, doncs, res de tot això. L'objectiu d'aquesta gent que va disfressada, doncs, d'això, d'ovelles, és atemorir el personal.
Però, moment, o sigui, aquesta passa... gent, o sigui, representa que van disfressats amb la imatge que ens has posat al guió.
Sí, sí, són aquests.
Són ovelles,
sí,
això?
Sí, sí, exacte.
Això no és una ovella. Semblen...
Cabres, cabres, potser sortits cabres. És un animal, sí, com veieu, van amb banyes, també.
No?
I perquè us aneu ubicant...
Són monstres.
Ara escoltarem els joves preparant-se per la desfilada. És surreal, escolteu. Aquesta gent, com sentiu, a més de, amb aquestes pells que porten, allò típic, eh? Es porten doncs, això, el cap tot pelut, aquestes banyes, amb tot de trossos de pells enganxades per tot el cos, també van amb esquelles i banyes. Per tant, a aquesta disfressa no li falta detall.
Bé, semblen Ewoks malvats.
Sí, ara m'ho has tret del cap. Sí que és així,
Ewoks
eh?
Molt vitaminats i malvats.
Sí. Molt malvats. Uri, molt malvats, creu-me, perquè ara ho escoltarem. I és que aquestes ovelles humanes les acompanya un pastor i un personatge que es diu el Boig, el Loco, que s'encarrega d'arrossegar unes cadenes que porta als peus i un matxet que arrossega per terra.
Què?
És tot plegat rocambolesc.
Però un matxet de debò.
Sí. En un punt de la desfilada, Uri, el pastor allibera les seves ovelles salvatges, que és tot aquest personal, que es dediquen exclusivament a perseguir la gent del públic, els llancen a terra, els roben alguna peça de roba i els empastifen de betum.
Mare meva.
Vull dir, és una desfilada d'alt risc. És tot plegat molt salvatge i de vegades algun afectat per aquests atacs. Què passa? Doncs que, clar, es molesta, perquè tu vas allà, no saps ben bé d'on et cauen, i veus aquesta gent que se't tira a sobre, què està passant? Escoltem, si us semblen, les declaracions d'una de les ovelles després d'una polèmica desfilada anys enrere.
Se nos quejan siempre personas que es que somos muy brutos, que es que... Y en el fondo no es que seamos brutos, sino que, claro, pégate 3 horas o 4 horas corriendo con el calor, siempre algún personaje del pueblo y vacilando, insultando un poco, y siempre cuando llegas, por lo que quieres quitarte un poquito encima de tal. Pero nada, lo que hemos hecho, personas un poquito más mayores y para que no tengamos esos problemas y que sean conscientes y que aquí lo que venimos es a pasarlo bien.
Clar, a veure, que ells s'ho passen bé, no en tenim cap dubte.
No,
però què està intentant justificar aquest tio?
El problema, clar, és que potser en alguna ocasió es passen de la ratlla i els que no s'ho acaben passant gaire bé és la gent que està allà de públic.
T'ho diràs.
Com va passar, per exemple, una ocasió amb una famosa actriu de Hollywood que precisament era la desfilada. Escolteu.
Las heridas de guerra son el encanto de la fiesta. Eso y el desafío hombre-animal, como el de esta despistada Marilyn demasiado atrevida. Retó a la fiera y acabó con la espalda en el suelo.
Ai, pobra.
Si no
aquesta...
vols pols.
La vagislera.
La fiesta de los carneros no és lloc per una dona refinada com la Marilyn, tot i que després vam descobrir que la Marilyn en realitat era un noi, que això també hauria un dia no hauríem de parlar, aquesta obsessió que teniu els xicots de disfressar-vos de dones.
És veritat, perquè seria com el màxim contrast, no?
Sí,
sí.
I a més, també, no només era un noi, sí que era un noi turista, i clar, evidentment, tot plegat li va resultar molt sorprenent i estava una mica fora de lloc.
Un poco no sabía dónde venía, porque pensaba que todos vendrían disfrazados.
Vinga, va. En fi, això passa, doncs, que et conviden a una festa, és veritat, i no vas amb el codi de vestit adequat, i fa
això
molta
passa.
Ràbia, perquè aquesta noia, la Marilyn, no sabia que s'havia disfressat d'ovella.
Perdona, això va passar a diari de Bridget Jones.
Veus?
És veritat.
Anava de conilleta
no
a una festa familiar,
no
i això fa molta ràbia. A més, els carneros, doncs, canvia oloren la carn jove, i la disfressa de la Marilyn era una aposta arriscada, vull dir, no vagis de Marilyn. Bé, els carneros tampoc fan diferències d'edat i ataquen fins i tot a la canalla, escolteu.
Me escapé de 3, pero luego estaba respirando para volver a correr, me pinto uno por detrás y el otro que le hice, o sea, le gasté una broma, me cogió, me tiró al suelo, me pintó, me hizo un montón de cosas.
Compte, perquè ja ho veieu que aquí els carneros aquesta gent va desbocada i la veritat és que no s'hi fixen gaire a qui ataquen.
Però em sembla que les malifetes que rep el públic se les prenen massa
bé.
Esportivament,
bé,
pel meu
no?
Gust. Sí, sí.
És increïble, eh? Perquè us heu d'imaginar un futbol americà, ara que tenim la Super Bowl, que ho apuntaves, Mercè, diumenge, doncs va més o menys per aquí.
Per aquest estil.
Se t'acosta una cabra d'aquestes, se't tira a sobre, et tira a terra i et comença a pintar tota la cara de betum. Bé, els carneros us poden semblar que no tenen por de res ni de ningú, però éreu molt equivocats.
Pero después hay excepciones que no dejan de tener su gracia, como la señora impoluta de Domingo, que fue capaz de atemorizar al carnero más fiero.
La senyora aquesta, les imatges m'han recordat a la Margarita Seisdedos, la teniu present, la mare de ta mare, que amb el seu bolso, doncs...
Etzibava
cops aquell noi que anava disfressat, l'Arlequín.
Ah, sí.
I, doncs, això el feia fora. Bon. I una mica és el que fa aquesta senyora de la Illa del Hierro, que quan se li costa tot aquest personal comença a repartir...
És que el bolso...
Cops de bolso, i evidentment aquests acaben apretant a córrer. Si us fa gràcia, deixeu-me dir que encara teniu temps, perquè los carreros de Tigadai, que és com se's coneix aquesta festa, faran acte de presència aquest diumenge 11 de febrer i també el proper dimarts de Carnestoltes.
Vinga, va, 10 minuts que ens manquen per arribar al punt de les 3 i tot seguit el que fem és marxar res breument a publicitat i ja sabeu que estem molt pendents de l'arribada dels tractors que amb aquesta revolta de pagesia que està arribant a Barcelona. De fet, els tractors ja estan entrant per la Diagonal de Barcelona, el tram, la columna pel que fa a Girona, doncs han estat els primers que han entrat per la Meridiana. En parlarem d'aquí res en aquesta penúltima hora amb la Imma Puigcorbé, que és una ramadera que es troba en aquesta columna. Però abans, si m'ho permeteu, després d'aquesta petita pausa, anirem fins a l'Audiència de Barcelona, perquè avui arriba el tram final del judici del cas Dani Alves, i en Pau Massip doncs l'ha seguit des del primer dia, és a dir, des de dilluns. Per tant, volem saber doncs, com està la cosa, just perquè en 10 minuts ha de començar doncs, aquesta darrera part del judici. Tot això després d'aquesta petita pausa de res.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Fer que la llengua sigui sexy.
Jo tenia entès que sexy era una altra cosa.
La llengua que ell imposaria és una llengua que és morta.
I a aquesta senyora sols li ha faltat dir que jo també estic mort. Sí, el meu català és mort.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Seran les 3 de la tarda. Avui està previst que quedi vist per sentència al judici el futbolista brasiler Dani Alves. Després de les dues primeres jornades, l'Audiència Provincial de Barcelona acollirà ara mateix, mira, d'aquí res, de les 3 en punt, aquesta darrera sessió que comptarà amb la declaració del brasiler, recordem, acusat d'un delicte d'agressió sexual. L'exfutbolista serà l'últim a declarar, després que ja ho han fet aquest matí els forenses, la policia científica i 4 pèrits de la defensa. Qui ha seguit aquest cas des d'aquest dilluns, des de l'Audiència de Barcelona, és el nostre company en Pau Massip, que ara mateix doncs, es troba a punt d'entrar en aquesta darrera sessió a l'Audiència de Barcelona. Pau, què tal? Com estàs? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Pau, explica'ns una mica quin és l'ambient que respira a aquesta hora a l'audiència.
Bé, mira, ara hi ha una mica una barreja de fatiga i d'expectació. Fatiga perquè ja és el tercer dia, ara començaran tota la sessió de pèrits, de vídeos, imatges, etc, que a més, clar, nosaltres no podem veure res de tot això. Serà una sessió llarga i feixuga, sobretot per la premsa que l'està seguint, però també molta expectació perquè al final de tot no sabem encara a l'hora, però està previst que avui declari Dani Alves, que és qui ens falta sentir en aquest judici de... Des de que va començar des de dilluns, ha parlat tothom. La víctima tampoc la vam poder sentir. Recordem que va ser una declaració porta tancada, però és això. Avui està previst que declari Alves, que és de qui tothom està pendent, de qui hi ha tots aquests, com dèiem, 270 mitjans, periodistes acreditats seguint aquest judici a l'exfutbolista.
Uh-huh. Has pogut veure el futbolista, però, com ha arribat avui a la primera sessió, la sessió del matí, Pau?
No, avui no, perquè Recordem que aquest judici s'està celebrant amb unes restriccions, per dir-ho així, especials per part del tribunal, i, per exemple, jo ara mateix aquesta connexió en directe no la puc fer des de qualsevol zona, he d'estar a la zona reservada per la premsa, i per tant no he pogut veure avui Alves. Ahir sí que el vaig veure, i just quan passava per davant de la premsa, una companya periodista li va preguntar, així cridant, si creia que l'absoldrien, i ens va sorprendre molt perquè ell no va contestar, però va com fer un mig somriure, sorneguer, i va arronsar les espatlles com dient que no ho sabia, però ens va sorprendre bastant aquesta actitud, una mica xulesca, saps? Una mica burleta, tenint en compte la gravetat de l'acusació i de la situació en la que es troba, més d'un any en presó. També és veritat que anava com... Bé, el primer dia anava amb camisa, amb texans, ahir també anava com més arreglat, portava ulleres... Bé, no sé, ja et dic que se'l veia com una mica més xulesc. Això just a l'inici. Sí que és veritat que van passant les hores i van anar declarant testimonis. El vam anar veient cada cop una mica més, un altre cop que tornava a tenir el cap cot.
Més preocupat, no, Pau? Perquè explica'ns ahir, jo crec que la clau també va ser la declaració de l'exparella del futbolista Joana Sanz. Com vas viure aquest moment, no? I com tu deies que potser va haver-hi com aquesta evolució del propi Alves.
Sí, sí, sí. Mira, jo amb ella sí que la vaig poder veure a baix, també, i estava just abans d'entrar al tribunal, es va abraçar amb la mare de Dani Alves, que ha estat seguint totes les sessions des d'aquí, està vinguent cada dia, acompanyada a un parell o tres de persones que sempre estan amb ella i l'ajuden. I quan la Joana Sanz va veure la mare de Dani Alves, doncs s'hi va abraçar, va estar parlant amb ella, va estar... No et puc dir tota l'estona, perquè jo no estava baix, però...
Però bona relació, no?
Sí, 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 com a mínim, fluida i propera i carinyosa i afectuosa, vull dir, com preocupada per ella, com estava. I el que sí que és veritat, que ens hi van fixar tots els periodistes, és que quan la Joana va entrar a declarar a la sala, no es va creuar la mirada amb Dani Alves en cap moment, ni a l'entrar ni al sortir, no van tenir... cap gest afectuós, ni cap mirada còmplice, ni res de res. No, tot el contrari, ella va entrar bastant, no et diria freda, però sí que distant, i que es va seure, va declarar i se'n va anar, i ja va estar. No va tenir cap mena de mirada ni contacte amb ell.
Pau, explica'ns, abans que comenci ja, com dèiem, aquesta segona part, avui aquesta segona sessió del tram final d'aquest judici a Dani Alves, perquè fa la vista oral, què s'espera que digui avui el futbolista, no?, en aquesta sessió, que, com deies, una sessió que tu podràs seguir, no?, en principi, Pau?
Sí, 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 sí. Nosaltres, la premsa, que estem aquí acreditats, sí que podem seguir el judici com va. Avui... Tot apunta que Alves només respondrà a les preguntes de la seva advocada, de la defensa, i el que està per veure és com explica, quina és la versió que dona ell dels fets. Recordem que des de que el detenen i durant tot aquest any que ha estat en presó preventiva, ell ha arribat a donar fins a 5 versions diferents. Primer deia que no coneixia la noia, després que sí, però que no va passar res, després que va ser ella qui va intentar mantenir relacions amb ell, després va dir que sí, que n'havia tingut, però que eren consentides. L'última la coneixien fa res, pocs dies, mig mes o així, que deia que havia anat begut i que... en casos d'agressió sexual és un atenuant, voldria rebaixar la pena amb aquesta justificació de que anava begut. Doncs avui, clar, en principi s'haurà de veure què explica ell, quina versió dona ara i com justifica la seva defensa, la seva advocada, el tema aquest de què anava begut, en quin estat es trobava i com estava ell. Veure.
Pau, dèiem que avui és el darrer dia d'aquesta vista oral, per tant, quedarà vist per sentència. No sé si quan creus tu que...
Esperem que sí.
Ja portes l'enganxina bona o no?
Sí, cada dia ens en donen una. Avui ens l'han canviat de color.
Ah, veus? De quin color?
Els dilluns i dimarts era més verda i avui és groga. Aquest, el típic subratllador aquest fluorescent, avui sí. És groga. Sí, sí, crida molt l'atenció, la veritat. No ens podem amagar.
Us feu veure.
Ens fan veure, perquè això és tot de l'organització a la premsa d'aquí del tribunal.
Ben fet, així organitzats. Quan creus que hi haurà sentència? Això n'heu parlat?
No, la veritat és que no ho hem comentat encara. Sí que és veritat que el tribunal dona la sensació que va bastant a la idea, que no deixa que els advocats s'emboliquin ni el fiscal s'emboliquin gaire amb les preguntes, en els interrogatoris que han fet els testimonis, que el primer dia, per exemple, l'advocada d'Alves volia retopar la declaració de les amigues que acompanyaven la víctima confrontant-la amb les càmeres i li mira, això ho farem dimecres, que és quan veurem les imatges, llavors en el seu informe ja ens explicarà totes les incongruències que vostè cregui que hi ha, però ara no ens vingui a...
Ara no.
I ara no perdem el temps amb això perquè se'ns allargarà. Vull dir que si tot va com va, per exemple, també és podem parlar de com ha durat, no? Vull dir que Alves, és el que dèiem, el 20 de gener de l'any passat, fa poc més d'un any, el detenien, passava a estar a presó preventiva i en aquest any ja s'ha anat a judici. Per tant, realment, en aquest cas, els tempos estan anant força ràpids. Si el tribunal manté aquest ritme i veu les coses prou clares de les explicacions que donen i dels fets que han anat passant, jo crec que potser no haurem d'estar esperant molt de temps, que potser en mesos, en dos o tres mesos, potser ja
tindríem aquesta sentència. Pafa, una cosa, ho deixem aquí, perquè ara ja passa un minut de les 3 de la tarda. T'escoltem els butlletins informatius de la casa pel que fa, si hi ha novetats, pel que pugui sortir d'aquesta declaració de Dani Alves, prevista en principi per aquesta tarda. Moltíssimes gràcies, Pau.
A vosaltres.
Vinga, una abraçada ben forta.
Fins ara.
I un minut que dèiem que passen de les 3 de la tarda. Ja sabeu que aquesta tarda estem molt pendents dels tractors que estan arribant ja a Barcelona, per arreu del territori català, i és per això que connectem a aquesta hora amb la segona jornada, com dèiem, de protestes convocada per la pagesia catalana.
Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Com dèiem, connectem aquesta hora amb la segona jornada de protestes convocada per la pagesia catalana, la tracturada que ja ha arribat al centre de Barcelona, ho està intentant fer, de moment. La columna procedent de les Terres de l'Ebre, Tarragona i Lleida han entrat per l'Avinguda Diagonal i, en principi, sí, la Guàrdia Urbana doncs els deixa perquè ara la Cruïlla en Passeig de Gràcia, davant de la seu de la Comissió Europea i de la delegació del govern espanyol. L'altra gran columna, la que ve de Girona i Catalunya Central, doncs ja fa uns minuts que ha arribat a la capital, ha entrat per l'Avinguda Meridiana i després de circular pel carrer Aragó i el Passeig de Gràcia, doncs aparcaran en principi a la Gran Via, davant del Departament d'Acció Climàtica. Justament des de la Meridiana ens atén en directe aquesta hora la fabricació pròpia l'Imma Puigcorbé, que és veterinària especialitzada en boví i també pagesa. Imma, què tal, com estàs? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda a vosaltres.
Imma, escolta, on ets exactament? Es trobeu en aquest punt? Quin ambient hi ha?
Exacte, ara estem entrant per Meridiana, tot just, anem tard, i l'ambient molt festiu, realment molts tractors, la gent animant-nos, donant-nos el seu suport, i nosaltres anar fent camí cap a l'avinguda Gran Via, que és on aparcarem tot.
Explica'ns, Imma, què passarà aquesta tarda, perquè, si no ho he entès malament, us voleu trobar, diguéssim, totes les tracturades, totes aquestes columnes, no?, d'arreu de Catalunya, per reunir-vos, si ho sabem bé, a veure, està previst a les 4 de la tarda amb el president aragonès i el conseller David Mascort.
Exacte, una representació de l'organització d'aquesta tracturada reunirà amb el president Pere Aragonès i el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort. Sí.
Què li voleu dir? Què els hi voleu traslladar, Imma?
Exacte. Doncs li volem traslladar els manifestos que s'han fet des de la plataforma 6F a cada província. És veritat que molts punts són conjunts, però hi ha punts que són més puntuals de cada província.
Tu ara deies, perquè estem escoltant els clàxons, no, Imma? Aquest és l'ambient que es viu a aquesta hora de la Meridiana?
Exacte, sí, sí. Els tractors tocant el clàxon, la gent al carrer aplaudint, donar-nos ànim. Aquest és l'ambient ara mateix.
Clar, perquè la pregunta seria, us heu trobat més gent, saps això de dir, ostres, és que heu tallat la circulació, més molesta per les incidències de trànsit, o bé més mostres de suport en aquesta revolta pagesa?
Des de que hem començat aquesta revolta pagesa, doncs la veritat que la gent és molt comprensiva, fins i tot en els talls de carretera, doncs la gent donar-nos el seu suport. També és veritat que com a agricultors i ramaders hem repartit, per exemple, pomes, hem repartit pa per donar-los, no, aquest agraïment també en el seu suport a la gent que ha estat aturada en aquestes mobilitzacions que han tingut lloc ahir. I avui al matí.
Mira, de fet, ahir vam entrevistar en Manel Esquerra, pagès i ramader del Carràs. Ell ens deia, Imma, que sobretot reclamaven aquesta excessiva burocràcia, també el poc control que es fa pel que fa a les importacions. Són aquestes, no?, les principals demandes que fareu arribar avui al president i al conseller, o sobretot si tu ens poguessis posar un exemple, no?, a nivell particular del que és viure en el sector ara mateix de la pagesia, Imma.
Exacte, són aquestes les demandes principals que tenim, la facilitació de... o diguem, que la burocràcia no sigui tan pesada. Al final, nosaltres, el que ens dediquem, jo que sóc ramadera i tinc vaques, tinc molta feina a atendre els meus animals, no només és donar-los i menjar, sinó els parts, diferents vacunacions, tot el que faci falta per atendre. I el que no volem és passar hores davant de l'ordinador. No som cap gestoria ni cap administració. I això una mica és el que reclamem, no? I també preus justos, no? La nostra carn, que té una qualitat, té una seguretat alimentària, té un benestar animal, té darrere pagesos i pageses catalans. No és el mateix que una carn produïda en un país tercer on es poden utilitzar hormones de creixement, on el benestar animal no està assegurat com a l'Unió Europea i ens la importen aquí amb uns preus més baratos en els quals no podem competir, no?
Imma, està claríssim no sé vosaltres també com ho heu valorat en el transcurs d'aquesta segona jornada, però estem davant d'una manifestació inèdita pel que fa al sector agrari.
Totalment. El que tenim molt clar nosaltres és que això és històric, que segurament no tornarà a passar més, i és una gran oportunitat per fer-nos sentir i que ens escoltin.
Per cert, em comenten que hi ha hagut problemes en aquestes marxes lentes avui cap a la capital catalana pel que fa a Castelló. Hi ha hagut moments de tensió i càrregues policials. Us heu trobat algun moment en la vostra ruta, Imma? En algun moment de tensió? No. Res.
No, molt pacífic tot.
Molt bé. Teniu previst fer nit a la capital? O quin serà el darrer pas que fareu en aquesta segona jornada?
En principi estem organitzats en assemblea, sempre es fa el que proposa la majoria i de moment no s'ha parlat d'aquesta possibilitat.
No es pot descartar que encara no continuïn, no, aquestes protestes.
Exacte.
Anem a preguntar ja, en aquesta penúltima hora, si ja teniu ben aparcat el tractor, perquè també s'ha parlat molt, Imma, de veure on aparcàveu els tractors.
Sí, aparcarem... A mi ens han dit que al mig de la Gran Via i al mig de la Diagonal, els carrils del mig. Però encara no estem aparcats, Estem encara en camí,
sí,
cap al nostre destí final.
Sí. Doncs, Imma, segurament, com tu deies, és una protesta inèdita, històrica, i aquesta imatge d'aquests tractors aparcats a la Gran Via de Barcelona, doncs, sens dubte, com dèiem, serà una imatge per recordar. Imma Puigcorbé, moltíssimes gràcies per aquesta penúltima hora des de la fabricació.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Doncs Imma Puigcorbé, veterinària especialitzada en boví pagesa, que recordem bastant nosaltres, quan vam repassar el llibre de l'Abraham Orriols,
sí,
l'Imma va fer un pròleg deliciós del llibre de l'Abraham Orriols, i avui també doncs, està participant, de fet, en aquesta manifestació.
Interessant, perquè és també una d'aquestes de les noves generacions, no?, de gent jove que es dedica a la pagesia, que també és molt d'admirar i s'ha de posar en valor.
I dona, també.
Oh, i tant.
El perfil de l'Imma és molt interessant. Fem una cosa, aprofitem, si us sembla, anem a publicitat de nou, agafem una mica d'aire, 9 minuts que passen de les 3 i a l'Uri ens explica què és allò que no s'ha pogut treure del cap.
Ràdio Estel.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes gracias al efecto ser humano, un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
Radio Estel. Escoltant, sentiràs. De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Cinc minuts i un quart de 4 de la tarda. Ara ha arribat aquell moment en què l'Uri, avui una mica més tard, però igualment ho tens al cap.
Més val tard que mai. Això sí, no, jo d'aquí surto buidant el pub, sigui l'hora que sigui. Si vinga, ha de ser la taula de diàleg, ja faré un monòleg. A la
també,
taula
no?
De diàleg,
monòleg, sí, directament. Explica'ns, a veure, què és allò que no et pots treure del cap avui, per molt que ho intentis.
Avui ja us aviso que és probable que prenguem mal. D'una manera metafòrica.
Noi.
Metafòrica o no? Ara ho veurem.
Bueno, perquè fas bé d'avisar.
Sí, home, preparats?
Va. Sí.
Avui el compte de Twitter, @catseries, que és un dels meus comptes, jo diré, i ho repetiré les vegades que faci falta, però seguiré dient Twitter. Twitter? Twitter? No diré X, no m'agrada.
Fas molt ben, digues el que vulguis.
Doncs catseries és un dels meus comptes preferits.
Sí.
Ens recorda una efemèride que, com totes les efemèrides, ens posa lloc, i és aquí on possiblement prenguem mal.
Uh-huh.
El 7 de gener de 1994, és a dir, fa 30 anys...
Mm.
Ja no anem bé.
Lletja aquesta xifra.
Al Club Super 3 vam escoltar per primera vegada aquesta melodia immortal.
Doraemon, el gat còsmic.
Carai. Feliç.
Home, és una cançó com per sortir agafats de la mar aquí, que comptes de Belllloc, i anar fins a plaça del centre,
fins a Gran Via, per donar suport a la
això,
revolta.
Perfectament.
Qui faria de gat còsmic? Clar, home, qui ens haurien de repartir els papers?
És veritat.
Dubtes qui és el gat còsmic?
L'Uri.
No sé si tinc invents per tot, eh?
Home,
fem el que podem.
Jo crec que sí,
els productors...
És veritat.
Mai ens falla.
Tenim solució per tots els problemes.
Butxaca màgica, sí, sí. Jo dono per suposat que tothom que ens està escoltant sap què és Doraemon.
Sí, home.
No, però que ho expliquem.
Per si de cas, com ho explicaries, Doraemon?
Clar, era un gat robot que venia del futur i s'instal·lava a casa d'un nen, i llavors aquest nen...
És que la Paula diu que no amb el cap.
Ai, no,
no és un gat robot? Sí que és un gat robot.
És que la Paula té 15 anys, clar.
Sí, però que no l'ha vist, no l'ha vist.
Doraemon.
Diu que no. Bueno, no,
és un gat robot, ho recordo perfectament.
Sí, home, els gats normalment, els gats de veritat...
No tenen butxaques màgiques.
Clar, és complicat. El que passa que quan ets petita, no, tampoc... n'ets conscient de que sigui un gat robot del
el
futur. Tu t'ho vas mirant.
Li deixes de l'equació.
Veus un gatet.
Llavors aquest gat es dedicava a ajudar en Nobita, que era el seu company.
Sí.
Bueno, era un nen que era una mica... Tenia com molta mala sort, li passaven moltíssimes coses.
Sí, desgraciadet.
I cada capítol traia un invent diferent. Això és un casquet volador.
Ostres, tu. Això intentes... No esperava aquesta...
Bé, veus com ets el Doraemon?
Sí que és veritat, em toca ser el Doraemon de l'equip. Atenció a la collita del 94, perquè ara fa un mes parlàvem de Poble Nou,
sí,
30 anys,
sí,
i un mes després, dos pilars de
coetanis, coetanis.
Com es deia el nen, dius? El
Nobita.
El Nobita.
Altrament
Nobita
conegut per Ferran Capdevila com Josep Maria Bartó.
Sí, un aire. O José Matosas, també.
Ah, mira.
Podria ser, no?
També.
Matosas té el tupé d'en Suneo, haig de dir.
Suneo.
Sí.
Qui és el Suneo?
Era aquell nen que tenia molts de calés.
Era l'amic del gegant.
Exacte.
Mm.
En gegant era el més gros, aquell que cantava molt malament.
Una mica xuleta.
Sí.
Val.
Sí, sí, sí.
I la Shizuka era la nena?
Exacte.
Val.
Capaua.
Ja els tenim tots.
O la Medina.
També.
També, podria ser.
I qui és el Nobita? No ha quedat gens clar. De fet, tu portes ulleres, Mercè.
Jo, però que sé, jo pensava que diríeu el gegant, però no és el gegant,
home,
també,
no.
O no? Aquí surt el gegant.
Gegant podria ser jo, també, perfectament.
Sí. Bueno, en fi.
El compte @catsèries ha recuperat l'anunci del Club Super 3 on presentava les noves adquisicions de la temporada i ho feia amb aquell català normatiu que es marca de la casa.
S'acosta el dia D. El dia D s'acosta. I per això, a partir del 7 de febrer, arriben per celebrar-ho una colla de nous amics. En Minus, el Doraemon i en Massa Gran. El Doraemon, Doraemon, Doraemon.
No sé si ho heu notat.
Home, sí, una mica.
Doraemon.
Doraemon.
Però això també ho feien molt amb la retransmissió dels partits del Barça contra el Madrid. No sé, jo fix el Marcelo. No?
Mestre Puyal.
No? Marcel
Ronaldinho Gaúcho.
Correcte.
Sí, sí. Va, noms d'aquí.
Vens a reivindicar clar, avui a...
TV3 té aquesta, no sé si dèria o és una bona praxis, no ho sé, i catalanitza els noms, com per exemple uns clàssics com Arnold Schwarzenegger, Michael Keaton o Tim Burton. És així. René Zellweger. És un festival de...
M'ha sonat la pel·lícula de la tarda.
Clar, amb Michael Keaton. Per sort, al cap d'uns anys va venir Josep Lluís Carot Rovira a recordar-nos que els noms no s'han de traduir ni adaptar mai.
Perdón, yo me llamo Josep Lluís.
Bueno, es que yo no entiendo catalán.
No, no, es que no hace falta entender catalán. Yo me llamo como me llamo aquí y en la China popular, bueno, y en la otra.
Y en la otra.
Y usted, perdone que se lo diga, no tiene ningún derecho a modificar
no
mi nombre. Yo me llamo Josep Lluís. No me llamo de otra
bueno,
forma.
Bueno, pues Carot Rovira, como quiera usted.
Es que Carot Rovira.
No, como quiera llamarme, como Carot. Me llamo.
Clar, la diferència és que
s'acaben d'esquilar, eh?
Aquest bon home li va dir José Luis, no?
Sí.
Clar, això fa ràbia. Això
fa
no és dir
ràbia.
Josep Lluís... Vull dir, això no és canviar l'accent, això és canviar directament
no,
el nom.
Exacte, exacte.
Li canvia l'accent del cognom, no?
Sí, sí.
Perquè li diu Carrot.
Carrot.
Però això és el
Carrot.
Que dèiem abans, que, per exemple, Artur Mas, durant molts anys li deia Artur Mas... al Parlament, o Quim Torrà, amb un accent a la... que no sabem d'on sortia.
Com el nostre convidat d'avui, l'Alfred, Alfred Romagosa, no? Que clar, quan va estar allà a abrir el Regne Unit, doncs deia Alfred, perquè ho adaptes, però no sí, deixa ja, de ser la mateixa paraula.
Farem una cosa, li preguntarem avui al cacau de les veus? Quatre. A veure si què prefereix.
Com es diu a la Xina popular.
Alfred o Alfred.
Si voleu pronunciar correctament el nom del gat còsmic, us porto la sintonia original en japonès per sortir de dubtes. Aquí no sé si és una qüestió com mètrica,
sí.
Que adapta els cops de veu, no? Doraemon, o és que es diu així. I cada vegada que dius...
Jo, si seguim la línia del senyor Carot Rovira, s'ha
sí.
de dir Doraemon, no? Clar, home, s'ha de... Sí o no? Aquí a la Xina...
I al Japó, com és d'on ve? Doncs Doraemon. Un dels gins que més utilitzaven en Doraemon i en Nobita era la màquina del temps. I jo he pensat que la música és el més semblant que tenim a una màquina del temps, perquè... de molt bona manera ens transporta a moments concrets de la nostra vida, de la nostra memòria. Per tant, i a moda de concurs, us proposo un viatge en el temps per veure quines sintonies de sèries d'animació no us ha pogut treure del cap.
Ei!
Ei! Ei! Yeah! Aviam, començarem amb un clàssic.
Clàssic.
Marta, atenta, que has sí. de competir, eh?
Ah, sí? Val.
Sí.
Ui, no li diguis això, ja.
Bueno,
ja no, estava buscant, estava buscant si la paraula Doraemon, en japonès... imagina't que Dora volgués dir gat i Emon, còsmic, o alguna cosa així, però no,
no en
la meva tesi... No, ja estic llesta per competir.
No venia del...
Volia dir alguna cosa o no?
Sí.
Dora volia dir gong, però el gong, però no, no té res a veure amb els gats ni amb felins.
Ja, no ve dels dorayakis, que són aquells pastissets
que es menjava Doraemon.
Doraemon com...
Vinga, va, anem cap al concurs.
Som-hi. Comencem amb un clàssic que ja us avanço que s'ha cantat a la redacció de Radio Estel.
Sí.
Vàries vegades, en honor a un treballador de la casa que és molt i molt estimat. Però se diu...
Mercè, digue-ho, digue-ho.
No, home, no, per favor.
No, sisplau.
Ah. Home, esteu jugant aquí, eh? Qui no vulgui el punt...
No, jo amb la
empat,
Marta...
Empat,
jo amb la Marta sempre. Sí? Jo ja sabeu que no m'agrada jugar. Però sí, sí, els el canvi, home. Per
I
favor.
La resposta és... Correctíssima! Ui!
Què ha passat aquí?
El jutge no hi està d'acord.
No, la Paula no està d'acord amb en Candy? Això vol dir alguna cosa?
Recordeu la sèrie, no?
Sí, home, sí.
Ets bonica i tens els ulls blaus.
Sí. La sèrie no la vaig seguir.
No et sé dir ben bé de què anava, veus? Jo, eh? Si una nena rossa amb ulls blaus, que li passaven coses no gaire perilloses, entenc, una mena de Heidi com posterior, no? Segon viatge en el temps, una de les sèries més surrealistes i passades de voltes que mai s'ha més a TV3.
De tot l'univers i del món sencer, el més fort de tot...
Musulmà.
Molt bé.
Sí?
Sí, sí, i tant.
La resposta és... Ai. Estrictament correcta.
Va, per favor. Boníssim.
En aquest cas escoltarem una sintonia del final de la sèrie.
Bona. Llavors,
perquè se n'ha fet de molt bones.
Molt bé.
Aquesta és molt icònica, almenys en el meu cas, i us dono una pista. Era una sèrie, podríem dir sèrie? Sí, que s'emetia els caps de setmana.
Ah, ep.
Endavant.
Sóc un pobre...
Lucky
Luke.
Qui és aquest? Lucky Luke, no?
És Lucky Luke?
Sí, senyora, sí. És correcte.
Bonica.
Maca, és veritat, feia el cap de setmana.
Alguns caps de setmana, així com que tenies la sort d'enganxar el Lucky Luke, m'encantava.
I era molt bonic, perquè es veien bé ella en cavall, pel desert, i una posta de sol. Exacte, era preciós.
Cavalcava cap a la posta de sol.
Vinga, va, anem per al darrer.
El darrer és la cançó que jo considero més bonica que mai s'ha escrit, almenys en termes...
Però és que ho diguis tu, això.
En termes de sintonies d'anime japonès, però ho traslaria al pop.
Home, ara, no. Bola de drac, bola de drac. Està ella mirant el vidre.
Sí, senyora.
Sí o no?
La resposta és increïblement correcta. Sí. És que no podia ser incorrecta, aquesta resposta. No, tu l'havies casat, no, Marta?
Sí, és veritat, però m'ha costat lligar caps, eh? La rega sigui més ràpida. Sí.
Escolta, deixem aquí aquest concurs, si et sembla, Uri. Paula, fem res. Una petita pausa publicitària i a la tornada tenim pendent la digestió avui a Harke.
Sí, avui parlarem amb l'Amadeu Carbó, del Dijous Gras i de tota la teca que ens arriben aquestes properes dates.
Vinga, després de la pausa.
Si vols que t'estimi, l'amor és fort i resplendent.
Ràdio Estel.
ChondroHelp. Els meus ossos i articulacions noten el fred i l'edat. Per això prenc ChondroHelp, de Laboratoris Marnis. ChondroHelp conté una alta concentració de condroitina, glucosamina, col·làgen, àcid hialurònic i vitamina C. I gaudeixo de viure en moviment. Recorda, demana ChondroHelp a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Són dates, ja sabeu, de carnaval, per tant, de menjars tradicionals i, en general, calòricament contundents, a Harke, això ho tenen, aquestes festes.
Sí.
Estem parlant de coques, estem parlant de botifarres, estem parlant de truites, d'escudella fins i tot, encara la tenim a remolc.
Boníssim.
Clar, demà especialment, que ja sabeu, és Dijous Gras, però, en general, arreu de casa nostra, arreu de Catalunya, la festa, també gastronòmica, dura uns dies més.
Exacte, i per això avui n'hem volgut parlar amb l'Amadeu Carbó, que és folclorista i escriptor, també és coordinador de l'Inventari del Patrimoni Immaterial de l'Arcabisbat de Barcelona, i hem dit, fem-li una trucada i que ens expliqui una mica tot aquest sentit de la festa. Amadeu, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda a tots, com esteu?
Doncs molt bé, expectants, i avui menjarem una mica menys perquè a partir de demà hi ha moltes coses per celebrar i molta teca, és a dir, demà ens passarem més estona a taula. Explica'ns, abans de res, Amadeu, quin és aquest sentit de la festa, d'aquest Dijous Gras?
Bueno, demà comença una seqüència festiva que ens portarà fins al Dimecres de Cendra, que actualment la cenyim, el temps de Carnaval, el cenyim en aquest temps festiu que va de Dijous Gras fins a que comencem demà, fins al Dimecres de Cendra actual. Uh-huh. Però que antigament aquesta seqüència festiva, per entendre-ho d'alguna manera, era molt més llarga. De fet, això ho hem d'emmarcar en un context molt més ampli, que són les festes de l'hivern, amb el Nadal inclòs a dintre, i veuríem que a partir del 6 de desembre aproximadament, per Sant Nicolau,
sí,
fins ara, fins al Dimecres de Cendra, es van succeint tot de celebracions que tenen un regust, flairen el que en diem carnaval, elements carnavalescos. Això què vol dir? Doncs inversió de l'ordre, àpats punyents, greixosos, i per cert, molt bons, eh? No, potser no, ara en diríem que no són saludables, però que són molt bons, eh? I que acaben amb aquest dimecres de cendra. Per exemple, si parlem de l'inversió, doncs tindríem de l'inversió de rols, etc, tindríem el bisbató, a un cantó que seria per Sant Nicolau, però després per Sant Àgata,
sí.
Per exemple, encara es fan festes de gaderes, on les dones prenen el poder de determinats pobles, d'acord? Això, ara que a ulls del segle XXI ja sembla una reminiscència molt antiga, però ens està informant de moltes coses. La Santa Antonada del Sant Antoni, la celebració del Sant Antoni, té en el seu ADN, per dir-ho d'alguna manera, aquestes festes antigues del Carnaval. Fins que arriba el gran moment del Carnaval, que és aquest període que iniciarem demà, el Dijous Gras, i que nosaltres tenim el costum de, doncs, d'alguna manera, inaugurar-lo o de significar-lo a partir d'àpats grisosos on el porc.
Ara.
Perquè és molt protagonista.
Clar, és el que t'anava a dir, Amadeu, perquè ja tu és pronunciar Dijous Gras i amb molts ja se'ns fa la boca aigua, perquè Dijous Gras és botifarra, porc, també ous, aquesta botifarra d'ou, i per cert, deixa'm dir, Amadeu, ja m'avanço, perquè d'aquí uns minuts us hem de dir que els nostres oients tenim una sorpresa, perquè regalarem, atenció, una coca de llardons, que també és una de les estrelles d'aquest Dijous Gras. Heu d'estar atents a l'antena, perquè això en uns minuts us anunciarem com podeu guanyar aquesta fantàstica coca de llardons del forn Mistral. Però abans, Amadeu, explica'ns una mica d'on venen totes aquestes tradicions gastronòmiques tan calòriques, a més.
Clar, tan calòriques, però és que l'hem d'ubicar en el temps que succeeix. I així ho entendrem tots.
Clar.
Ho hem d'ubicar en una societat més o del tot rural, d'acord?
Sí.
És a dir, i temps enrere. Per què? Doncs perquè hi ha, a més, a la nostra latitud, d'acord? Si no, geogràfica, perquè si no, no té sentit. És a dir, quan fem festes on el porc és protagonista? Home, doncs, quan tenim èpoques de matança.
D'acord.
Perquè això no podríem fer-ho el mes de juliol. Per què? Doncs perquè no podríem matar. Perquè hem de situar-nos en el temps que no tenim neveres.
Clar, sí que és veritat, no?, que han passat els anys i ara això de les matances, de la matança del porc, és una cosa que ens queda molt lluny, no? Però sí que és veritat que els arrels, no?, tu ara parles...
Està prohibida.
Clar, precisament. Ens queda lluny, però, evidentment, doncs, les arrels segueixen sent les mateixes, no?, aquesta època i aquesta matança del porc.
Clar, perquè és que, a més, la matança del porc s'ha de produir en èpoques de temperatures baixes.
Clar.
Per què? Per un tema de conservació de la carn i de que tu tinguis temps de fer els elaborats. Perquè és que, si no, no se'ns farà malbé. Per tant, ho hem de fer en èpoques de fred. I això, des de quan matem nosaltres? Doncs nosaltres matem a l'època de fred. Això comença per Sant Martí. Ja saps que a tothom per Sant Martí li toca el seu porc, etcètera, etcètera. Li arriba el seu porc per Sant Martí. I s'acaba ara, quasi bé, quan ens començarem a entrar en època primaveral, és a dir, estem parlant de la Quaresma. És a dir, ja no, nosaltres no fem fartaneres a partir de després, perquè per una senzilla raó ja s'ha acabat el temps de matança.
Clar, escolta'm, deixa'm preguntar-te, Amadeu, perquè tu ara estaves comentant, no?, aquesta festa, doncs, arran de la matança del porc, i un dels menjars típics del Dijous Gras, precisament, és aquesta botifarra d'ou. No sé si tu sabràs que és una botifarra, doncs, això, molt peculiar. D'on surten els inicis d'aquesta famosa botifarra?
És una combinació perfecta, eh? És a dir, jo sóc incapaç de dir-te, mira, la combinació gastronòmica d'això sí. Neix a tal... No, sóc incapaç. El que sí que és veritat, que probablement ara es fan botifarres d'ou, però el que sí que és veritablement tradicional és més simple, que és la truita de botifarra. Val? I aquí ja tens el maridatge. Aquí ja tens el maridatge, botifarra d'ou. I també això coincideix amb un moment en què has de començar a buidar... Penseu que d'aquí... una setmana, no? Avui és que som dimecres, no?
Avui som dimecres, sí, tot el dia.
Exacte, demà dijous, doncs d'aquí una setmana començarà la Quaresma. Una Quaresma que avui per avui també hi ha qui l'observa, però és molt més laxa i molt més simple i molt més senzilla del que havia estat. Clar. Abstinències. Clar, això què vol dir? Que les abstinències també s'han de començar en un moment en què el rebost el tinguis buit. O el tinguis a punt.
Això ajuda, no, Amadeu? Sí.
Això ajuda molt. Però clar, ajuda també que has de fer net d'aquells elements que també poden, per exemple, amb el cas del porc que dèiem, els curats tornaran a aparèixer després de la Quaresma. Però perquè hi haurà hagut tot uns 40 i pico dies de curació, d'acord? Sí. Però els ous els has de treure de sobre, perquè és un material fresc que també té una data de caducitat molt, molt concreta.
Clar, deixa'm preguntar-te també, Amadeu, perquè totes aquestes, aquestes tradicions, aquestes festes estan també relacionades amb la gastronomia, no? Ara, per exemple, parlem de tota aquesta gastronomia del Dijous Gras, després també de la Quaresma. El menjar del que hem anat parlant és molt, molt calòric. Potser amb el temps, no? Amb aquest canvi climàtic que estem patint, que cada vegada doncs, fa més calor, no convida, no?, a menjar tot això. No sé, tu, Amadeu, com a folclorista i escriptor, tens constància de que el clima també acabi modificant les tradicions, no?
Del tot. És a dir, el clima acaba condicionant-ho tot, fins i tot ara perquè tenim neveres, no? Però, per exemple, però no només el clima, sinó els sistemes de vida. És a dir, nosaltres teníem uns costums de menjar uns menjars calòrics, però unes calories enormes, però és que la gent treballava molt físicament.
Clar. I ara seguim menjant molt calòric, però ens passem el dia ajaguts davant de l'ordinador, no?
Exacte, és el que anava a dir. Jo crec que avui les peses que he fet ha sigut aixecar el bolígraf.
Això no et convalida, una coca de llardons. Així no la cremes, eh?
No, però ja buscaré jo la manera de cremar-ho. Però la coca de llardons me la fotré igual. Però llavors el tema està en que ja està havent-hi una adaptació gastronòmica a les noves realitats, que si fixes la tradició, normalment va més lenta que el que està succeint, per exemple. I això ho hem començat a notar. Un altre moment gastronòmic que era pantagruèlic, per dir-ho d'alguna manera, era un dinar de Nadal. Cada cop més els dinars de Nadal es fan més lleugers. Però també, evidentment, també els àpats d'aquests graciosos comunitaris de Carnaval també tenen tendència a una de dos, o a fer-se més lleugers o a consumir-ne menys.
Clar, però sí que és veritat, Amadeu, estarem d'acord amb això, que una amanida no fa festa.
Depèn, una xatonada.
Noi, sí, però hi poses una bona coca de llardons o una botifarra d'ou o una bona escudella, perquè jo ara també estava pensant, per exemple, a Amadeu...
Ranxos, per Carnaval, escudelles i ranxos.
Ara, això també en volem parlar, ara en parlarem, però abans deixa'm preguntar-te, Amadeu, per què tenim aquesta obsessió, potser a casa nostra, de celebrar menjant, no?, el Nadal amb aquests àpats copiosos, la coca de Sant Joan amb nata, vull dir, què fa que tot a casa nostra ho acabem celebrant a taula?
No, a casa nostra, tot, a casa nostra no, tothom.
Tothom.
És a dir, totes les cultures tenen els seus moments àlgids festius, àpats. Per què? Perquè els àpats són un dels elements més socialitzadors que hi ha. I la festa és socialització, bàsicament. Doncs nosaltres ens apleguem al voltant d'una taula per celebrar. I això ho fa tothom. És a dir, totes les cultures tenen aquell punt on hi ha un gran àpat, no? En el punt àlgid, no? Hi ha un gran àpat. I bueno, nosaltres doncs, aquí en tenim molts, però és que tothom en té molts. Fixeu-vos que totes les cultures, totes les religions, el punt del halà, no?, del menjar, és un punt important.
Clar, clar. Després el que faltaria és això, com tu deies, per rebaixar també que aquestes tradicions incloguessin alguna mena d'exercici. Aniria molt bé. Per exemple, un ball, una dansa... No sé, Amadeu, si això ho podríem incorporar.
Però en el cas del Carnaval ja ho tenim incorporat, això.
És veritat.
I sí, una cosa típica dels carnavals són els saraus. Claro,
és veritat.
Els saraus són ball.
És veritat, és veritat. Una mica de festa per rebaixar i així anirem a dormir doncs, amb l'estómac una mica més buit. Deixa'm preguntar-te també, Amadeu, tu ho apuntaves, aquests menjars típics d'aquestes dates, el Pallars, per exemple, aquest el farcit de Carnaval, que només es mengen aquestes dates, o les calderades populars, aquesta escudella feta amb el que, em sembla que és, si no m'equivoco, amb el que et donen els veïns, no? És com una, diguéssim, una calderada, doncs això, popular.
Una capta, això se'n diu un captiri, una capta, etcètera. N'hi ha molts, N'hi ha molts a Catalunya, d'àpats d'aquest tipus. Fins i tot hi ha una federació...
Ep!
Sí, hi ha una federació catalana tolles, ranxos i aquests tipus d'àpats, que és molt interessant perquè tenen web i els tenen tots recollits tots els que estan federats. I clar, n'hi ha moltíssims. N'hi ha que són, provenen, per exemple, d'antics àpats, el que en diuen els àpats de pobre, que eren àpats que, per exemple, es feien grans calderades i que aquestes calderades es repartien entre... es donava de menjar en els pobres de la zona.
Sí.
I això ens ve d'una arrel medieval claríssima, que era un costum medieval, però n'hi ha d'altres que no, n'hi ha d'altres que són, o que són, n'hi ha també n'hi ha que són moderns, i després n'hi ha d'altres que no tenen aquest sentit més caritatiu, sinó que tenen un sentit de festa. Però això en trobareu molts, eh? Si poseu el ranxo de Pons, l'olla de Verges, l'escudella de Verges, n'hi ha moltíssims. N'hi ha que són per carnaval, majoritàriament, i després n'hi ha que estan ubicats en altres festes.
Clar, no sé si el clima ara Amadeu també convidaria més, en lloc d'una escudella, doncs una bitxissuàs, aquestes alçades de l'any, no? Potser això també ho hauríem d'anar adaptant, com ho veus?
Bueno, però tu prova l'escudella.
És imbatible. Deixa'm preguntar-te ja, perquè ja ens queden pocs minuts, Amadeu, i de seguida obrirem línies per sortejar aquesta fantàstica coca de llardons. És el teu dolç tradicional d'aquestes festes? És a dir, ara, el dijous gras, no pots acabar un àpat sense menjar-te una mossegada d'una coca de llardons?
Jo sóc de coca de llardons. Clar. I tant. I et diré més, Et diré més. Jo sóc de coca de llardons. Però si no hi ha coca,
sí,
que hi ha llardon només...
Ui.
Jo sóc un fan,
Amb iogurt, com si fossin cereals, saps? Jo me'l menjaria així, m'agraden tant.
Per llardons amb iogurt, de debò.
No, home, de moment encara no ho he fet, perquè sempre a casa hem comprat coca, però són tan bons els llardons, és que van bé amb tot, llardons, pràcticament.
Els llardons els pots fer esmicoladets amb una amanida, i són bons. Clar, l'amanida agafa categoria.
Clar.
Agafa molta categoria. Ja no deixa de ser aquella... porcallota d'enciam. No,
clar,
no, per categoria. Però després hi ha un punt que a mi m'agrada molt, que és el llardó donar-li un cop de microones.
Saps
aquells que en diuen aquells llardons rodons?
Sí.
Un cop de microones, una miqueta de sal i pebre.
Sí, de què em parles,
sí. És espectacular.
És
espectacular. Doncs això ho has de fer després d'haver-te fet l'analítica del colesterol, perquè si ho fas abans...
Malament.
Ja, malament. Ja et posaran a règim durant 2 mesos.
Fins l'any que ve, no? Un any de repòs, un any de quaresma. Escolta'm, Amadeu, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Fes exercici després de menjar totes aquestes coques, aquestes botifarres d'ou, que són delicioses, però, com dèiem, això s'ha de contrarrestar d'alguna manera,
Sí, però espera't, que ara acabarem els àpats de carnaval,
sí,
i podem començar amb la gastronomia de quaresma, que és molt interessant.
Ja en parlarem.
Perquè, clar, els bunyols...
Ui, mira, avui en corrien per la redacció i han volat. Amadeu Carbó, folclorista i escriptor, moltíssimes gràcies i bon profit.
Vinga, bon profit. Adéu.
Segur que sou molts, els que teniu ja la boca aigua després de parlar de coques, de llardons. Ara ens deia l'Amadeu aquesta recepta exclusiva de llardons al microones, fantàstica. També aquesta botifarra d'ou. I és que no hi ha dijous gras tampoc sense una coca de llardons. I no hi ha coca de llardons si no és del forn Mistral, perquè ja ho sabeu que no només són coneguts per les seves ensaïmades, els amics de forn Mistral, sinó també pels seus microcroissants i totes les seves pastes i, evidentment, també aquestes fantàstiques coques de llardons. Us ho hem anat dient, que en repartiríem una coca de llardons del forn Mistral, i aquí al programa, doncs, precisament, en sortejarem una, en regalarem una a la primera persona que truqui en aquests moments al 93-409-2771. Va, pels despistats, pels que encara això us hagi enganxat una mica tard. Repetim el telèfon, 93-409-2771. La primera persona que truqui, doncs, s'endurà aquesta fantàstica coca de llardons del forn Mistral, que ja fa uns mesos que col·laboren amb nosaltres. També ens van regalar aquell fantàstic tortell de Reis, que els nostres oients, doncs, ja ens van confirmar que era una autèntica delícia. I em sembla que, mira, si ara us posàveu a trucar, feu tard, perquè és que, clar, evidentment, és que això va que vola. Em sembla que el Ferran ja em confirma, que tenim aquesta trucada d'aquest oient que ha trucat precisament per fer-se una d'aquestes fantàstiques coques de llardons que avui ens regala Forn Mistral per celebrar com cal aquest dijous gras. I ja ho sabeu, bé, si us heu quedat sense, si no heu estat, doncs, la trucada afortunada, que sapigueu que podeu trobar aquests dies a tots els forns mistrals que tenim repartits per la ciutat de Barcelona. I'm gonna stick like glue, yeah, yeah, because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan el sol y el cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. I si quieren saber...
Què tal, Maria Bascompte? Com estàs?
Bona tarda, Mercè.
Molt bona tarda.
Avui, saps de què parlarem?
De què parlarem, a veure?
De les cures i les xarxes d'afecte.
I didn't mean that I don't want to hate.
Bé, situem els oients, perquè ara realment hem entrat en aquest oasi que ens proposa la Maria Bascompte cada 15 dies. Ara feia bastant que no passaves pel Fabricació, Maria.
Sí.
T'hem enyorat.
Jo també, a vosaltres.
Escolta'm.
I per cert, ja que ho dius, jo crec que deveu tenir malament la meva adreça, perquè no m'ha arribat la panera de Nadal. Ho he de parlar amb el Ferran, de producció.
Totes aquestes coses és Ferran Capdevila.
Ferran Capdevila, després parlem.
Allà, mira, quin somriure al Capdevila, que sóc de tell.
Punyatero.
Com és? Parlem avui de les cures i de les xarxes d'afecte, perquè és importantíssim pel que fa a la salut mental, Maria.
Exacte. Les cures, de per si, és un tema enorme i que les dones ens travessa molt fortament. Bàsicament perquè és un rol que se'ns ha imposat ja des dels inicis de la història i, per tant, el tenim molt arrelat. Avui dia, Mercè, la majoria de persones cuidadores segueixen sent dones. I en l'àmbit de la família, és a dir, quan cuidem el pare, la mare, un fill, una filla, estaria bé detectar i fer un treball d'anàlisi, perquè hi ha alguns models en la societat molt arrelats que defensen el valor de cuidar els altres bastant des del sacrifici cap a l'altre i no des de cuidar-se un mateix.
Clar, totalment d'acord, perquè, o sigui, saps què passa, Maria, que em sembla com molt bàsic tot, no?, de dir, ostres, és que és prioritari, no? De cuidar-te un mateix i després, quan tu estiguis, per dir-ho d'alguna manera, s'ha protegit, podràs cuidar el del costat.
Absolutament. Perquè del que no es parla, que és una cosa que diem molt en aquesta secció, el que no es parla no existeix. I si no existeix, no podem parlar, no podem debatre, i el que és més important, no podem transformar. I realment el tema de les autocures fa relativament poc que ocupa un espai al debat públic.
Constància també, i per tenir aquesta visibilitat, per què és tan important que en parlem de les cures?
Doncs perquè bàsicament penso que hem de desmuntar aquestes creences que et dic que van molt lligades amb el tema del sacrifici, perquè el sacrifici mal entès ens pot portar a la ruïna, bàsicament perquè si li donem aquell valor sobretot molt antiquat i molt lligat a components perillosos com la cultura de la por, la competitivitat, el malestar. Per tant, això ho hauríem de desterrar o reformular, si més no, que té a veure amb transformar, que és el que estem parlant avui, no? Transformar les idees, transformar aquestes creences.
I aquestes creences que, com deies tu, estan compartides per molta gent, i diria que avui ja podem escoltar el testimoni que ens portes de la Natàlia, a veure què ens diu ella sobre les cures.
Bona tarda, Fabricació Pròpia. Soc la Natàlia. Jo sempre he estat cuidadora de mena, pendent dels pares, la germana i els amics. Ara, però, el tema de les cures està més al dia que mai. Hem creat amb l'aprenentatge col·lectiu una cultura de cures en tots els àmbits. Present també en l'àmbit laboral. Les cures són una eina potent per millorar les nostres relacions amb els companys i també les condicions laborals.
La Natàlia, en aquest cas, com a cuidadora, té una implicació molt gran. Ha hagut de fer canvis en ella mateixa per poder cuidar. Perquè si tu no et cuides, Mercè, el que deies abans, quin tipus de cures donaràs als altres? Per tant, aquest sistema de creences, no, que ens dominen, els hem de revisar. I diràs, per què ens dominen? Doncs perquè formen part de la nostra identitat, perquè els hem adquirit des de la imposició de la família, l'educació que hem rebut a l'escola o de la mateixa família, la nostra cultura, etc.
Clar, llavors, la pregunta també seria, Maria, si te la podem plantejar, és que què passa, no?, quan ens qüestionem aquests models.
Passa que et pertorba, perquè t'estàs qüestionant aquesta identitat, i la identitat és tot allò que té a veure amb l'estabilitat.
No t'ho he dit, però quin tros de selecció musical ens portes
agrada,
avui, no?
Us agrada, eh? És un grup que he descobert fa relativament poc, que es diu Black Sea The Who, i són boníssims, que per cert venen a Barcelona d'aquí dues setmanes, el diumenge, però ja està sold out. Però jo tinc la meva entrada.
No va dir, però tu tens la teva entrada.
Sí, sí, tinc la meva entrada.
Ai, escolta, parlem d'aquestes xarxes d'efecte interessant, perquè aquestes xarxes d'efecte, que són importantíssimes en el camp de la salut mental, quin paper hi juguen, no?, en aquestes cures?
Exacte, doncs mira, les xarxes d'efecte, des de la meva manera d'entendre-ho i d'explicar-ho, tu les constitueixes de forma lliure, és a dir, no imposada. Són, en aquest cas, per exemple, les amigues, les companyes, totes aquelles persones que vas trobant al llarg de la vida, no? Tu pactes unes cures i unes autocures amb aquesta xarxa. Expresses el que necessites, i l'altra part, des de la llibertat i l'atenció, intenta cuidar-te respecte la teva demanda. I dic intenta perquè és important, no sempre podem.
Clar, llavors, jo crec que ens aniria molt bé que ens posessis, per exemple, això mateix, un exemple, no?, d'aquesta xarxa d'efecte.
Doncs, mira, Mercè, a mi a vegades em passa que connecto amb la meva ferida.
I quina és aquesta ferida?
Doncs la meva ferida, just l'altre dia, la terapeuta la va expressar en frase, i em va dir que la meva ferida és la sensació de no estar al cor o el pensament dels altres.
Right now.
Això és dur, Maria?
Sí, és dur i...
Això és dur i crec que ho pot compartir molta gent, eh?
Sí, i curiós perquè aquell dia portàvem una bona estona fent teràpia, debatint, allò introspectivament, però bé, i va ser dir-me això i pam, saps com disparen la Diana. I va, has tocat on era, perquè vaig posar a plorar i és la reacció, per tant, has tocat on era, no? És això, realment.
No, i a part és molt curiós perquè, Maria, no sé si vols explicar quan, o sigui, que tu portes cuidant a tu mateixa, fent teràpia, diguéssim, bastants anys, no?
Exacte.
I que arribis a aquest punt, no?, de dir, ostres, al final, no?, he arribat a entendre el per què.
Exacte, i és curiós perquè dius, portes anys fent teràpia, fent aquest treball introspectiu, però moltes vegades la frase te la diu l'altra persona.
Per
no?
poder connectar, no?
Exacte.
Amb aquesta...
Jo mai ho hagués dit així. I va ser dir-ho i l'efecte d'aquesta reacció és... Has donat el clau.
Doncs explica'ns, si et sembla, perquè encara ens queden uns minuts per arribar al punt de les 4, en aquest oasi que, com ja sabeu, la Maria Bascont ens porta cada 15 dies, parlant de salut mental, aquesta ferida, no?, que et va descobrir la terapeuta, el fet de no estar... aquesta sensació de no estar al cor o al pensament de l'altre, com des d'aquesta ferida teva, les xarxes d'afecte, doncs et poden ajudar?
Val, mira, doncs jo t'explico una mica per poder situar com, què és el que em passa, no? Jo a vegades connecto amb una sensació o sentiment d'abandó, que és molt profund, i sento una tristesa molt profunda, que no puc controlar, i que també m'agradaria exposar que hi ha aquesta falsa creença a vegades que la tristesa t'has d'esforçar per poder combatre-la,
que passi ràpid,
que ho pots
no?
canviar... I, ostres, Mercè, no és tan fàcil. Els sentiments estan molt arrelats dins nostre, i més si són persones sensibles, que ara ho parlàvem. I això no vol dir que és una altra cosa, que no ho puguis confrontar. Aquesta és la meva lluita diària. Però que no ho puguis confrontar no vol dir que tu redueixis, que l'altre redueixi això, que és una tonteria, que si estàs trist és perquè vols, a l'esforç, a la meritocràcia. Els teus sentiments són molt importants i ningú te'ls pot invalidar. I dit això, Mercè, quan connecto amb aquesta tristesa molt profunda, se'm disparen pensaments automàtics del tipus ningú m'estima. Jo sé que això no és del tot això, així, però en aquell moment impera aquesta veritat.
O sigui, és a dir, quan tu connectes amb aquesta tristesa, és com si un botó s'activés i directament et faci pensar que la gent no t'estima. Aquesta és, conclusió, no?
És que és així de ràpid. Jo no sóc conscient del procés que arribo a pensar directament, pam, s'activa, ningú m'estima, etc. Llavors, jo el que faig en un moment així és que ho comunico a la meva xarxa, no? Pues parlo amb una amiga, no? I li explico que estic trista, que normalment quan estic trista aquest pensament també ve acompanyat d'idees com no serveixes per res, no? No serveixo per res, sóc una merda, etcètera, etcètera. I llavors ella és una mica... La funció que tenen és, saps la professora quan t'explica una lliçó que no has entès i te la va repetir, no?, aquell capítol, aquella lliçó que no vas entendre, no?, una mica com anar repetint això. I l'altre dia, mira, farà 2 setmanes, va passar. Llavors vaig escriure un WhatsApp a una amiga i li dic tal. I ella automàticament em va trucar. I jo vaig vacil·lar una mica perquè realment quan estàs així amb una tristesa tan profunda a vegades no saps molt bé com reaccionar. No és com ara que em truca algú i jo diria sí, hola, què tal? No? Dius, ai,
la reacció,
què li
no?
diré? Però vaig dir, va, agafa'l.
I Maria, moltes vegades també, t'ho pregunto tu, costa buscar paraules a aquesta tristesa. Vull dir, donar sentit a aquesta tristesa a través de les paraules. No sé si...
Exacte, costa molt, i per això entra Katsumeja com en aquesta cosa tan profunda que vaciles, no saps parlar, no saps com dir-ho, exacte, i no li trobes paraula. Però va anar molt bé, Mercè, perquè, em vaig poder desfogar. Dos, em va reafirmar des de l'amor, i amb l'amor i l'estima. I tres, que és molt important, vam desviar atenció, que això a vegades és important, també no quedar-te en bucle amb un tema. Desviar atenció sempre és una bona tècnica. I, per tant, vam acabar parlant d'altres coses i vam acabar rient. Per tant, el resum d'això, què important són les xarxes d'afecte? Perquè t'ajuden a canviar el rumb, a sostenir, i què carai, a que la vida sigui més bonica i suportable. Oh, no.
Clar, però llavors, després de passar tot aquest procés, Maria, és interessant també a... Com t'ho pregunto, això? O sigui, si tu saps que ets conscient que la gent t'estima.
Clar, bona pregunta. I a dia d'avui encara no sabria com explicar-t'ho del tot bé. Et diria que ho sé, però quan entro en aquest moment és com quan entres en un parèntesis, no? Quan estic dintre d'aquest parèntesis, ho dubto, i ho dubto de veritat. I això també, per l'altra part, no? per les cures cap a les persones que estimes, és un problema, perquè jo no faig això amb la intenció de ferir a ningú i de posar en dubte a ningú, però l'altra persona també es pot sentir invalidada, no? Anem a veure, Maria, si jo t'estimo, et cuido i t'he dit que t'estimo, com és que ho poses en dubte?
Totalment, no? Aquesta com aquesta, fins i tot, cancel·lació, no? De la mateixa, de dir, és que estàs posant en dubte el que jo estic sentint.
I per això, perdona, Mercè, és molt important que ho parlem, i que parlem des d'on ens sentim. I jo sempre dic, no és que no m'estimi, sinó sento, com que avui estic trista, sento que no em sento estimada. Llavors l'altra persona ho pot rebre més des d'on jo sento, i ho pot entendre millor.
I fixa't tu, que jo també crec que és important saber a qui tries tu, en aquesta xarxa d'afecte, no?, que li dius.
Exacte. Tries, al final, a les persones que et fan sentir bé a la vida i que les estimes. Tenim moltes instruccions i hi ha molt debat si... segur que ho has sentit. Si les amigues, si realment tens bones amigues, són les que són de tota la vida. O que les amigues són les que es poden comptar amb un pam de la mà. De la mateixa manera que tenim instruccions molt de com ens hem de cuidar físicament, que està molt bé que ens diguin que tinguem unes bases científiques on agafar-nos, però també és explorar-se una mica, no, Mercè? Pregunta't tu què necessito, o què carai, què és el que jo vull a la meva vida, perquè jo està bé, perquè per fer-me sentir bé.
I mira, jo crec que amb això ja anem acabant, Maria, en aquest oasi, perquè jo crec que és important també, amb el fet, quan tu et preguntes, no?, què necessito per estar bé, crec que va molt lligat, i si no t'ho preguntem, el tema dels límits.
Evidentment, va molt lligat, i és un bon exercici d'autocures. És difícil, perquè t'has d'afrontar, posar límits és afrontar i tenir una conversa que moltes vegades és delicada, però és molt important.
Doncs si et sembla, mira, justament dels límits, escoltem el testimoni del Marc, que ens parla d'això mateix, de marcar límits.
Hola, sóc el Marc, i bueno, a mi em costa bastant el tema de posar límits, però anar a teràpia, la veritat que m'està ajudant bastant a gestionar-ho i també a saber cuidar-me i com cuidar els altres des de les meves capacitats i també des del que puc i del que vull donar. També vull dir felicitats a tots, als que formeu part de l'equip de Fabricació Pròpia, i moltes gràcies.
Escolta, que bé que els testimonis que tenim en aquesta secció ja ens feliciten. Ens feliciten.
Nosaltres li agraïm moltíssim al Marc i també a la Natàlia que ens hagin cedit. Gràcies, Maria, per aconseguir aquests testimonis. I també important el que diu el Marc, no? Ens fixem, mira, tenim 2 minuts per parlar d'aquests límits, que moltes vegades, si ho tenim clar, ens hem de posar límits, però, Maria, com es fa això?
Doncs mira, vaig a posar límits. Ferran Capdevila, vull el meu lot de Nadal que no m'està arribant. Seria un límit, això, o no? Això és fer una mica de broma, que sempre està bé, Mercè.
Home, l'humor que no falti.
La reducció a l'absurd, que no falti.
En aquest sentit, clar, és només tenir aquesta decisió a l'hora de posar límits, perquè ja saps que ens arriba com totes les mandres, no? Som com...
Exacte, perquè per prendre la decisió el que has de fer prèviament, el primer pas, és aquest treball introspectiu, no? Això que m'ha dit, per exemple, això que m'ha dit avui la Mercè a la ràdio, no m'ha sentat bé.
Val.
I per què no m'ha sentat bé? Home, és que s'ha passat, no? Perquè m'ha dit això i això jo no ho puc tolerar. Llavors, la segona fase, que és la complicada, és dir-te, Mercè, allò no em va agradar, crec que tal, no? I això sempre, a mi, per lo menys, em posa molt nerviosa, ostres, això no és fàcil.
Per tant, d'alguna manera, és posar novament paraules als sentiments.
Exacte, te'n dones compte que sempre estem en lo mateix.
Doncs, Maria, ha estat un plaer conversar amb tu aquests minuts d'avui al Fabricació Pròpia. T'esperem d'aquí 15 dies.
Com sempre.
Però si us heu quedat amb ganes de més per parlar amb la Maria, recordeu que podeu llegir els articles que fas al diari El Jardí, i per cert, enhorabona al podcast sobre salut mental.
Moltes gràcies, al Poc se'n parla.
A on es pot trobar aquest podcast?
El podeu trobar al YouTube de la Casa Orlandai.
Molt bé. I també la podeu seguir al seu compte d'Instagram, ho diré jo, perquè si no, arroba Maria Vascomte Sacrés. Moltíssimes gràcies, Maria.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, va, ara quan surtis el Ferranyat t'he preparat el lot, eh?
Uau.
Que ho sàpigues. Va, que arribem al punt de les 4. Atents al que ens explica la Sandra Gómez pel que fa en aquesta revolta, aquesta de la pagesia que han arribat ja a Barcelona. Temps de notícies i tornem.